la tarda, 12 minuts. Hi ha uns fets que aquesta Setmana Santa no ens han deixat indiferents, sinó que fins i tot ens han sorprès. És el cas del tirador de Canovelles.
I que es veuen unes discussions...
Sí,
i bueno,
no, no, que mirat. Com és que t'ha mirat?
Ah, sí, bueno, veig que em mirava. Bueno, sí, vostè, jo vaig al club de tir, sí.
No, per això li dic, que clar, sí. Vostè va al club de tir, té
sí,
permís d'armes...
Sí, i tinc armes de casa. I soc caçador, i tinc armes de la Segona Guerra Mundial que col·lecciono...
Per això li dic, que és un perfil...
Granades...
Sí, que a vegades genera alguna sorpresa.
Porter de mà...
Bé, un jutge de Múrcia ha enviat a la presó, cosa que no, en fi, no esperàvem menys, l'home que dissabte va matar l'encarregat d'un club de tir de Canovelles. L'acusen d'homicidi, tinença il·lícita d'armes i delicte de resistència a l'autoritat. Després del crim, aquest jove de 20 anys va segrestar dues dones i les va obligar a conduir, atenció, fins a Múrcia, on finalment el van detenir. Bé, d'aquests i altres casos en parlarem tot seguit amb el periodista de Successos i Tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, de seguida reconstruïm la seqüència dels fets, però abans el cas s'instruirà a Múrcia o el cas el portarà el jutjat de Granollers?
El portarà un jutjat de Granollers perquè és on van passar els fets. De fet, és que ara mateix doncs, Roger López, que així és com es diu el detingut, es troba en dependències de Múrcia, és a dir, en un centre penitenciari de Múrcia, a l'espera que es posin d'acord el jutjat de Granollers i el jutjat de Múrcia, que quadrin agendes i digui, vale, tal dia em va bé, envia'm el detingut, i serà aleshores quan l'enviaran cap a Granollers, i a partir d'aquí doncs, es portarà tota la investigació d'aquest cas, que és que... molt sorprenent.
Bueno, és que ara, clar, tenim les dades. Entra el club de tir, mata per l'esquena l'encarregat, 5 trets per l'esquena, i de cop i volta surt i agafa un cotxe i se'n va, segresta dues dones, i se'n va, comença a fer quilòmetres fins a Múrcia. Bé, tot això ens ho explicarà el detall ara el Toni Muñoz. Per començar, si és que se sap, quina relació tenia aquest jove, que era soci del club de tir de Canovelles, amb l'armer del club el qui va disparar per l'esquena?
Doncs la veritat és que no tenien a priori cap mena de relació. Roger López era una persona doncs, que feia molt poc que era soci del club de tir. De fet, jo vaig estar dissabte, l'endemà del crim, pel club de tir, vaig estar parlant amb algunes persones, no estava obert, òbviament estava tancat, però vaig parlar amb algunes persones doncs, que es van apropar cap allà per intentar, bé, per donar-se suport els uns als altres i per comentar una mica què és el que havia passat, i ens comentaven doncs, que el carnet de soci que tenia aquest home era molt nou i que, per tant, feia pocs mesos que havia ingressat, diguéssim, en aquest club de tir de Canovelles. Pel que fa a la víctima, doncs era l'encarregat, era la persona doncs, que proporciona i dona les armes als socis del club, era una persona molt estimada, es deia Jordi, tenia 40 i pocs anys, i van acabar amb la seva vida per raons que ara mateix es desconeixen. De fet, els Mossos segueixen investigant per què aquesta persona va actuar amb tanta violència. No tenia antecedents i tampoc tenia cap mena de patologia mental que expliqués què és el que li va passar.
O sigui, ell va entrar al club de tir?
Ell entra al club de tir, es posa en una galeria de tir a disparar, amb unes armes doncs, que demana que li deixin, perquè es veu que és habitual doncs, que els socis del club de tir, quan portes molts anys, ja tens les teves pròpies armes. No?
Sí, clar. Sí.
Però en aquest cas, doncs, ell les va demanar al club de tir, perquè encara no en tenia, no? Perquè feia relativament poc que havia ingressat en aquest club de tir.
Perdoneu la pregunta. S'ha de tenir permís d'armes per
fer
aquest club?
No ho tinc clar, això, eh?
Sí, per disparar... Les de perdigons no, però les més fortes no és permís d'armes.
No ho tinc clar. Jo crec que pots fer servir el club de tir sense tenir permís d'armes, però aleshores farà servir un tipus d'armes...
Les d'aire comprimit. Okay. Aquestes no cal permís, però les altres sí.
Exacte. Això és almenys el que em van comentar els clubs del club de... els socis del club de tir.
Aleshores.
Aleshores, aquest
ell
senyor...
Ell entra... Està disparant amb unes armes que li ha deixat l'armer.
Exacte. I sembla ser que quan estan a punt de tancar cap als vols de les 7 de la tarda, cap a 6:45, les 7, ell doncs, va cap a l'armer. L'armer ja estava escombrant el terra, vull dir, ja estava a punt de baixar
de
la persiana, a punt de tancar. I aquest home, sense intermediar i sense dir-li absolutament res, obre foc per l'esquena, li clava 5 trets i el deixa estès a terra, semimort. És a partir d'aquí que ell comença la seva fugida. Com queda la víctima? La víctima queda, doncs, estesa a terra, pràcticament, doncs, entre la vida i la mort, aconsegueix avisar l'ambulància, que es presenta als pocs minuts, però intenten reanimar-lo i al final, doncs, no poden fer res per salvar-li la vida i acaba morint poc després. Roger López, què és el que fa en aquell moment? Roger López, hem de recordar que és un noi de 20 anys que havia intentat ingressar en la carrera militar, però al final, doncs, es va fer enrere i no va acabar ingressant-hi. Per tant, podem parlar que tenia inquietuds militars, però no sé si podem parlar directament, doncs, que era exmilitar, perquè no va acabar d'ingressar a la carrera militar.
Per tant, no ho
militar.
És.
Però ell tenia inquietuds
militars,
i tenia la intenció,
però no va ser militar perquè no va acabar ingressant.
Exacte. Doncs això, comença la seva fugida. I com ho fa? Doncs ell marxa a peu, armat, agafa dues pistoles del club de tir, que s'emporta, també tres caixes de munició a sobre, marxa a peu i a la primera benzinera que troba encanona a una dona que estava posant benzina i l'obliga, la segresta, i l'obliga...
Amb una.
I l'obliga a anar cap a Barcelona, a punta de pistola. Aquesta senyora condueix el Roger López cap a
Barcelona. No m'ho vull imaginar, a Barcelona. Sí, surt per aquesta senyora.
Sí, sí. I cap a la zona alta de Barcelona el deixa. Doncs el Roger López li diu que ja està, que el pot deixar allà i que se'n vagi. És a partir d'aquell moment quan els Mossos d'Esquadra ja tenen coneixement que s'ha produït el crim i comencen un dispositiu especial per intentar enxampar aquest individu. Comencen a arribar informacions policials de tot tipus, fins i tot doncs, diuen que el tenen localitzat, que creuen que està a la zona de Collserola, que pot estar a la zona de l'Observatori Fabra, altres el situen a la zona també de la caserna del Bruc. Parlen fins i tot de que s'ha canviat de roba, que va armat, i moltes d'aquestes informacions parlen que potser podia estar atrinxerat a la zona boscosa de Collserola. Això, de fet, es confirma perquè l'endemà els Mossos d'Esquadra, o molts ciclistes que van en bicicleta per allà a Collserola, es troben amb controls de Mossos d'Esquadra que estan buscant aquest individu. Però aquest individu no estava a la zona de Collserola, sinó que ja estava camí de Múrcia. Com arriba a Múrcia? Doncs quan la primera dona a qui segresta el deixa a la zona alta de Barcelona, ell es dirigeix cap a una altra zona, que és un autorrentat de cotxes a la zona de Pedralbes, on troba dues noies joves, d'uns 20 anys també, a qui amenaça a punta de pistola, les obliga a pujar al cotxe i que el traslladin cap a alguna zona. No? En un primer moment, sembla doncs, que aquest individu té la intenció i els hi diu que el portin cap a Tarragona. Aquestes noies també... Déu-n'hi-do,
l'ensurt. No, està rentant el cotxe un dissabte, no?
Un dissabte.
I et trobes Santa. Que t'apunten amb una pistola i et demanen que... Bueno, que
sí, sí, que el portis...
Que el portis... Dius que primer a Tarragona...
Primer a Tarragona. Quan arriben a Tarragona, sembla que diu ara cap a València, i quan arriben a València, ara cap a Múrcia. És a dir, va fer tota gairebé la, no sé si és la P7...
Però anaven parant, no?
Anaven parant, sí. De fet, avui el Periódico de Catalunya explica... una informació que, en aquest trajecte, Roger López intenta atracar dos establiments durant el trajecte
durant
cap a Múrcia.
Durant el recorregut. Para que atracaré.
Sí, i de fet fa baixar a una de les noies, encanonada, i es dirigeix cap a un supermercat Lidl amb la intenció d'atracar-lo, però es troba doncs, que ja està tancat i que, per tant, no pot dur a terme aquest atracament. Després fa el mateix en una altra benzinera que també troba tancada. Vull dir que la situació de pànic i d'angoixa que van haver de viure aquestes dues noies ha de ser terrible.
Terrible, sí, sí.
Van ser 11 hores de viatge fins a arribar a Múrcia, 600 quilòmetres, fins que al final, quan ja arriben a Múrcia, sembla ser doncs, que les noies...
I per què ell volia anar a Múrcia?
No se sap, no se sap. Crec, i pel que em diuen, és que ell tampoc tenia clar on anava, sinó simplement estava intentant fugir i al final doncs, va arribar a Múrcia com podia haver arribat a qualsevol altre lloc. Mm. És en aquell moment quan les noies li diuen va, deixa'ns anar, ja estem cansades, i sembla doncs, que al final aquest home decideix d'acord. Doncs deixeu-me aquí, ja baixo i me'n vaig. No? Sembla ser que un cop arriben a Múrcia, però, perquè veieu també que intel·ligents van ser aquestes dues noies, perquè en cap moment van dir absolutament res ni es van posar en perill, sinó que simplement van obeir les ordres d'aquest noi, que en cas de no haver-ho fet no sabem què és el que podia haver passat. No? I sembla ser que quan entren a Múrcia... com que no coneixen la ciutat, doncs entren en un carrer en contradirecció. I aquí els para la policia. I la policia els diu que què fan, i diu, clar, no som d'aquí, i segueixen fingint que es troben en una situació normal, perquè aquesta persona doncs, es troba encara al vehicle, amenaçant-les. i fan veure que no, ens hem confós i tal.
Ah, ella, o sigui, quan
no diuen res,
no diuen.
Quan succeeix això...
No fan
això,
una miradeta allò de dir
no.
Cap enrere de...
No diuen res. Aleshores, acaben convencent el seu segrestador perquè les deixi anar. Finalment, doncs, aquest home diu, vale, porteu-me a l'estació de trens. El deixen a l'estació de trens i elles marxen. I, de fet, se'n van cap a un municipi que es diu Molina de Segura, és a dir, no paren a Múrcia, sinó que segueixen, s'aturen a una benzinera, Molina de Segura, i és allà on truquen a la Policia Nacional, que els expliquen que això, doncs, que les han segrestat a Barcelona, que han hagut de portar aquest home que es veu que estava molt interessat en les notícies que anaven sortint sobre el crim, sobre la persona, doncs, que havia matat el club de tir de Canovelles, i aquestes noies, doncs, ja ho sabien, truquen a la policia i diuen, hem portat aquesta persona, que és l'autor del crim del club de tir de Canovelles, fins a l'estació de trens de Múrcia. És aleshores quan la Policia Nacional, que també estava al corrent del que havia passat aquí a Catalunya, que es posen en marxa, envien els seus agents a l'estació de trens del Carmen, que és la que està a Múrcia, i a partir de la identificació i de les, en fi, de les pistes que van donar aquestes noies sobre com anava vestit, quin és l'aspecte que tenia aquest noi i tot això, doncs van poder identificar-lo quan es trobava a l'andana, i dos agents, doncs, quan estaven ja aproximant-se cap a ell, es van abraonar sobre seu i el van poder detenir. Sembla ser, doncs, que aquest noi va oferir resistència, va intentar treure una de les armes que portava en el moment en què la policia es va llançar sobre seu, però ho van poder impedir, el van poder detenir, el van posar a disposició del jutjat de Múrcia, doncs que ahir, després d'un parell de dies als calabossos, doncs va dictar aquesta presó comunicada.
I no se sap pels motius del crim, no se sap.
No se sap res, és a dir, no se sap per què va reaccionar d'aquesta manera aquest noi i després per què entra en aquesta mena d'espiral molt violenta, segrestant fins a tres dones per acabar fugint.
I no hi havia testimonis del camp de tir de veure si, per exemple, van tenir algun tipus de situació...
Discussió.
Sí. Dóna'm aquest arma no et correspon. Alguna cosa... No hi ha testimonis de res?
A mi em diuen que no. El que sí que hi ha són les càmeres de seguretat, que això ens aclarirà molt si realment va haver una discussió prèvia o no. Ara mateix, ja et dic, els Mossos d'Esquadra estan treballant, segur que tenen alguna primera hipòtesi, a nosaltres no ens la comenten, i a priori el que ens diuen és que és un crim completament gratuït, sense cap mena d'explicació, i que tampoc s'explica el comportament d'aquest noi, que no només després de cometre un crim, després doncs, inicia aquesta fugida desesperada, fins al punt doncs, que acaba segrestant a tres persones, fins que l'acaben enxampant a Múrcia.
Bé, esperem més detalls del mòbil del crim, perquè ara, a dia d'avui, no el coneixem.
S'ha de dir que quan el van enxampar i el van detenir, doncs li van intervenir dues pistoles que les havia agafat del club de tir.
Del club de tir. Més les bales, no?
Perquè més les bales, també les tres caixes de munició, doncs també li van trobar quan el van detenir.
Bé, el Toni Muñoz també ens vol explicar una operació de la Guàrdia Civil en marxa des de primera hora d'aquest matí que ha permès la detenció de diversos membres del clan Farruco, amb K, integrat per ciutadans albanesos. Més de 250 agents s'han desplegat a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona. A veure, quin és l'origen d'aquesta operació?
Doncs l'origen d'aquesta operació és una intervenció de droga, de dues tones de cocaïna que es van intervenir en el port d'Algesires, i a partir d'aquí la Guàrdia Civil, per instrucció doncs, del jutjat d'Algesires, doncs, comença aquesta operació que acaba amb el dispositiu que han desplegat avui a més de 5 províncies espanyoles, que ha acabat amb 20 detinguts i, en fi, en el que també s'ha detingut a gent aquí a Barcelona. De fet, s'ha detingut a la parella sentimental d'un membre d'aquest clan Farruco, doncs que també estaria, en fi, implicada en aquesta...
Hi ha un advocat, no?, entre els detinguts?
Sí, hi ha un advocat que es diu Juan Fernández, que és un advocat de Màlaga, que és una d'aquestes vintena de persones que han detingut avui en aquest operatiu de la Guàrdia Civil, i és un home a qui s'acusa d'haver blanquejat els diners de la droga d'aquest clan Farruco, que hem de recordar doncs, que està format íntegrament doncs, per ciutadans albanesos que es dediquen, sobretot, a assaltar cases i després doncs, al tràfic de cocaïna. S'ha de recordar doncs, que el clan Farruco va ser és a qui s'atribuïa l'autoria de l'assalt que hi va haver-hi l'any 2007 a la mansió de José Luis Moreno.
¿Qué me dices del hachazo? Que le echaron un hachazo en la cabeza.
Els mateixos.
Oh, por
el
favor.
El mateix clan.
¿Qué me dices? Qué disgusto.
Que es va tancar a l'habitació del pànic.
Sí,
bueno,
però...
Anar, però... No, al final no va...
No, va poder, no, va poder, no pudo, no pudo, le meteron un hachazo.
Sí, que li van demanar d'obrir les caixes fortes i es va resistir. Y va a quedar...
Y José Luis no quiso limpiar los sofás que están tacados de sangre, manchados de sangre, no los quiso limpiar y los tiene de recuerdo. Bueno, los sofás, el sofá veure, donde fue atacado, detall, yo te lo puedo decir porque no... él lo ha contado.
Donde fue atacado, que, sí.
Donde fue atacado,
atacado
sí.
Atacado,
atacado, atacado. Donde le atacaron con el hachazo, que él quedó ahí tumbado bueno, como si fuera una...
¿Ha quedado la taca allá?
Ha quedado la mancha porque no, él malo, dice que es un recuerdo de vida que no quiere borrar.
Sí, muy bueno, bien. Como
y lo tiene ahí como si fuera una mancha no, de tocino de cerdo.
Va. Anem a canviar de tema, anem a una qüestió una mica, bueno, còmica, i és l'efecte autosegrest que es continua portant a terme.
Encara es fa
el
això,
cas, no? El cas ha passat a Sabadell sí. I és la detenció d'un home de 52 anys per haver simulat el seu propi segrest amb l'objectiu d'aconseguir, evidentment, uns diners.
Un rescat.
Exactament, el rescat que l'havia de pagar... La seva mare, molt lleig al respecte. Això és molt lleig.
Això va passar...
No es feien amb la mare.
Bueno, és evident que no, no? Bueno, no sé, ara ens ho explicarà el Toni, no sé la història.
Ho pregunto.
O potser sí, perquè si estava disposada a pagar un rescat, potser sí que es feien.
Bueno, o sigui, no, a vegades...
Bueno, explica'ns com es va autosegrestar.
Bueno, això va passar el passat 20 de març, quan la mare d'aquest home va rebre un missatge al telèfon mòbil on... l'alertaven que el seu fill estava segrestat
Jesus.
I que havia de pagar un rescat de 2.500 euros i que en cas de no fer-se li provocarien unes greus lesions.
2.500 euros, eh? No, perquè si t'hi poses, home, arrodona-ho. Vés-te'n a 3.000. 2.500. És que és ridícul.
Sí, sí.
Posen 3.000, posa 5.000.
No, home, no posen però més, no. Posen 100.000.
No, home, però tu has de saber la capacitat econòmica de la mare.
Clar. Bueno, la mare sí, que s'espavili.
Però 2.500 sí. És molt justet, això, és com a segrest.
Sí. Sí, sí.
No?
Una sí, mica sí. Justet,
2.000,
sí.
Me l'imagino, va, necessito 2.000, va, li demano 2.500. Bueno, i li envien un SMS, no? O un missatge, un missatge.
Sí, sí, un missatge on li diuen això, no? Que el seu fill està...
És que te donen més acte en Cofidis, eh? Cofidis te donen 3.000 euros.
Per això, que podia haver demanat...
Però Cofidis els has de tornar aquí, no?
Ah, sí,
no,
bueno, això sí.
Aquí teòricament els dona la mare.
Sí, això sí, però bueno...
Perquè està segrestat.
Està segrestat.
Bueno, ell demana 2.500.
Demanen 2.500 euros, i aleshores la mare, en un primer moment, es posa una mica nerviosa i diu, bueno, què faig?
Doncs
vaig a la policia.
Va
cap a una comissaria dels Mossos.
Perquè no hi ha el missatge.
Pot callar... Que ho està explicant el Toni.
No vagis a la policia.
El missatge és... Saps el típic de les pel·lícules? No acuda a la policia.
Ho posava això en el missatge?
No ho sé, crec que no.
Sempre ho posen,
eh? No, però el fill va anar més directe.
Doncs això, va anar a la comissaria de Mossos de Sant Cugat del Vallès i allà ràpidament es posa en marxa la unitat de central de segrestos i extorsions de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que li donen credibilitat a aquest segrest i activen un dispositiu per veure què és el que està passant.
Clar,
quan diuen que han segrestat algú, doncs s'activen. Què va passar? Doncs que comencen a tirar una mica del fil i reben una informació policial, això sempre queda bé, de dir que reben informació policial, que aquest senyor estava passejant pel centre de Sabadell.
És que la veritat s'ha de ser...
Sòmines.
Aguanta una mica la trama. Si t'han segrestat, no passegis per Sabadell.
Queda't...
No sé, amaga't la mola, jo no sé què t'he de dir, a veure...
Tanca't en un pis uns dies.
No sé.
Sí, sí, no, el mètode, diguéssim, el modus operandi no era gaire sofisticat.
2.500 euros, després diu que està segrestat passejant per Sabadell.
Segur que estava en un kebab que hi ha en el centre, que sigui un azar.
No sé.
No. Però en aquest moment, doncs, els Mossos s'hi acosten i diuen, escolti...
Ah, però el van trobar.
Quan vam dir que... Quan reben aquesta informació, doncs, que aquest senyor pot estar pel centre de Sabadell passejant... Doncs s'hi acosten i li diuen, escolti, vostè no estava segrestat o què? I al final doncs, sembla que el senyor acaba assumint doncs, que va enviar aquest missatge a la seva mare perquè tenia una sèrie de deutes que havia de sufragar i doncs, va pensar que la millor manera de fer-ho era extorquint a la seva pròpia mare.
M'imagino ell dient a la policia és que m'he cansat d'estar segrestat.
saps?
No, també podia haver dit que no, ja m'han alliberat, no?
També. I això és un delicte? Inventar-te que t'han segrestat és un delicte?
Sí, simulació de delicte és un...
De debò?
És un delicte.
Home, clar.
Simular que t'han segrestat. I també li afegeixen un delicte d'amenaces amb ànim de lucre. Perquè, clar, tu estàs amenaçant a la teva mare perquè et doni uns diners.
El disgust que deu tenir la mare, que no s'ha recordat.
Dona.
Total, per 2.500 euros.
Clar, dius, no t'ho saps que vagi?
Bueno, és que ho trobo... És un rescat, a veure, ridícul. Bueno, i el Toni, per acabar...
Bueno, però ara ell viu amb sa mare o no?
No ho sap.
No ho sé, no ho sé.
És que, clar, això és que també li pregunteu cada cosa al Toni.
Bueno, veure, no ho sé.
El cas del que fa tothom a casa seva.
Bueno, clar, però és que l'interessant és saber com han acabat mare i fill.
No ho sabem. Molt bé, de moment segur que no. Per acabar, ens volies parlar d'un tema curiós, perquè han declarat culpables dos policies locals de Castelldefels per haver falsejat un informe policial. Ho van fer perquè la cunyada d'un d'ells pogués cobrar la reparació de l'assegurança.
Aquests últims apunts... Aquest cas s'ha jutjat a través d'un jurat popular aquests dies a l'Audiència de Barcelona. Ara ja el president ha dictat la seva sentència, ha imposat 1,9 anys de presó per falsificació de document a un dels policies.
Quasi,
I han absolt a l'altre de les acusades. Què va passar aquí? Novembre del 2016 hi ha una senyora que està a Castelldefels i que, un cop aparca el seu cotxe, deixa la porta oberta.
Ah, és un clàssic, això.
I en aquell moment passa un altre cotxe, que en realitat no és un cotxe, és un cotxe d'aquests...
I li trinxa la porta.
I li trinxa la porta.
Això em sona, em sona.
Sí, però es veu que va sortir disparada, la porta. Eh?
Sí, a mi em va passar... Bueno, a mi la porta no es va sortir disparada, però va quedar travada amb un bus de Sabadell i va quedar la porta, però...
Del teu cotxe?
Sí, bueno...
Et vas oblidar de tancar la porta?
No, la vaig obrir, però el bus encara no havia acabat de passar. Ah. Perquè plovia, era un dia que plovia molt, de Sabadell. I estava amb una festa. I bueno, es va acabar la festa de cop. I aleshores plovia molt i vaig obrir la porta.
Però per què vas obrir la porta?
Perquè vaig pensar que el bus, i hi ha el testimoni, el Marc Serra. Jo havia pensat que l'autobús ja havia passat.
Paret i mandinga,
De bueno, el bus estàvem parlant amb el Serra, parlant, i veig que el bus ja pel retrovisor, dic, ja ha passat. I obro la porta, allò que l'obres ja... Vinga, anem a sortir, i la porta s'enganxa amb la tercera porta del bus, i... La va rebregar i li va... Bueno, la va trencar tota. Per tant, tinc experiència.
Doncs mira, una mica és el que li va passar amb aquesta...
Llavors entrava aigua al cotxe.
Bueno, llavors, clar...
I no tancava la porta, que vas tenir que tornar amb la porta que no tancava.
Vaig tornar com si fos Picapiedra, Pedro Picapiedra...
aguantant la porta.
Aguantant la porta per l'autopista.
Bueno, Jesús,
això no es va veure.
Perillosíssim.
No, però no es va veure.
Bueno, poses
una mica... Bueno, hi ha uns quants vidres pel braç, però va, això va ser anecdòtic.
Però vull dir, i el Serra et va acompanyar?
No, el Serra es va acabar la festa, clar. No, tampoc calia que tornés. Clar, què vol? Que vingués allà aguantant la porta?
Home, quan Domènus, que t'acompanyi...
Vull dir que tinc experiència amb això, tinc experiència.
Doncs això més o menys el que li va passar a aquesta senyora de Castelldefels, i el que passa que...
Això sí, quan va sortir el xòfer del bus, em va dir, ¿qué haces?
Que és tonto.
No l'he visto.
I va ser culpa teva?
Home, cony, vaig obrir la porta que no havia acabat de passar el bus.
Val, doncs això és el que li va passar a aquesta senyora, no? Va obrir la porta...
Clar, quan passava el cotxe.
Clar, doncs aleshores va arribar la policia local de Castelldefels i li van dir... No, és que la culpa és seva. Van signar un parte amistós, no?
Sí, el mateix, sí.
I la policia local va dir, no, la culpa és seva perquè vostè no va obrir la porta sense mirar. No?
El mateix, sí. Mateix.
Bueno, doncs la reparació d'aquesta porta costava 1.300 euros.
Sí.
Doncs sembla ser, segons ha declarat provat aquesta sentència, que aquesta senyora tenia una cunyada que treballava d'auxiliar a la policia local de Castelldefels. I aquella mateixa nit, un cop li passa això, sembla ser que la truca i li diu, escolta, arregla'm això i intentem que no hagi de pagar jo els 1.300 euros perquè l'assegurança no m'ho cobrirà perquè ha estat culpa meva. Sembla ser que hi ha un sopar o una mena de trobada de nit en què va la cunyada, va la dona, la cunyada... porta un amic també de la policia local de Castelldefels i allà comencen un pla per, això és el que diu la sentència, per canviar, diguéssim, l'informe policial.
Estem parlant de 1.300 euros.
Sí, sí.
Tot aquest lío per 1.300 euros.
Tot aquest lío per 1.300 euros.
Bueno,
s'ha de ser...
Si no els tens...
S'ha de ser passatero.
Potser no els tenia i...
Veure, esclar.
Bueno, no els tens.
Home, no els tens. Si no els tens...
Doncs ho pagues a terminis. escolti. Bueno, endavant amb la martingala.
No, no, i aleshores sembla ser que aquesta persona, el policia local, l'amic de la cunyada, truca a aquest noi, perquè era un noi de 17 anys que portava, saps, un cotxe d'aquests que poden portar els nois de 17 anys?
Sí,
no,
sense carnet.
Sí. Sense carnet, sí, sí. Doncs aquest és el que es van portar a la porta, no? Doncs aquest noi el truca al policia local, el cita, primer el va trucar a les 12 de la nit, cosa que ja consideren, des de en aquest judici no s'ha considerat que era una mena ja intimidatori, que et truquin altes hores i diguin, vingui a parlar amb la policia.
No?
Al final queden l'endemà, i segons va declarar el noi, doncs es va sentir molt pressionat perquè aquest policia li deia que havia d'assumir les culpes, que la culpa era seva i tal. Al final, sembla ser doncs, que el noi, en fi, pressionat i coaccionat doncs, per aquest policia, accepta, i diu, val, d'acord, doncs accepto la meva culpa, perquè el policia fins i tot li diu, accepta-ho que si ho acceptes tu, ho pagarà el seguro, vull dir que no hauràs de pagar res, no? Canvien l'informe policial, però el lliuren a l'assegurança. I finalment l'assegurança paga aquests 1.300 euros. Val? Però el cap de la policia local de Castelldefels, que ja estava al corrent del que havia passat i que ja sabia que hi havia un primer informe sobre aquest accident o aquest sinistre, va veure doncs, que s'havia fet un altre informe policial. I va dir, com pot ser que s'hagi fet un segon informe policial si ja en teníem un? I és aleshores quan obre un expedient amb aquests dos policies per haver falsificat tot això. Acaben suspesos de sou i feina durant 4 anys, fins que finalment doncs, ha arribat a judici davant d'un jurat popular, i direu, ostres, per què davant d'un jurat popular? No? El jurat popular normalment doncs, acaba jutjant homicidis i fets molt greus, i en aquest cas estem parlant d'un cas que és greu, però aviam, són 1.300 euros. Doncs clar, perquè aquí consideraven que hi havia hagut tràfic d'influències, i el tràfic d'influències és un delicte que va per la via del jurat. Acusaven de tràfic d'influències, falsificació de documents i coaccions. El jurat popular va considerar aprovat tot això, però ara doncs, el magistrat president ha absolt per coaccions, perquè considera que són molt lleus i que, per tant, tampoc no arriben a ser delictives. Només l'ha condemnat per falsificació de document i li hem posat una pena d'1,9 anys de presó, que això vol dir doncs, que, òbviament, no haurà d'ingressar a la presó, i els ha absolt per tràfic d'influències. Per tant, al final ha quedat així, però clar, per 1.300 euros tot aquest...
Sí, però no sé el que deia Dolors Sacrés. Un per 2.500. I ara aquí per 1.300 d'una reparació que
sí, poses, no,
truca cofidis no, i tu fas a terminis, això, home. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa de 3 minuts i quan tornem li preguntarem a l'Abel Caral un fenomen que el tenim a l'horitzó, que és El Niño. Un fenomen natural que és quan arriba el període de sequera.
Ai, perdó.
Perquè resulta que a Catalunya estem en el període de la niña, que és el període humit.
De la mullena.
Si ara estem en període humit, no vull arribar a pensar, com no sigui el món al revés, què passarà quan arribi El Niño.
Amb això, amb un ritual s'arregla ràpidament.
Sí, s'ha vist.
M'aviseu a mi i ho canviem tot molt ràpidament. Bé.